Adomon a la ràdio, el programa més femení de Ràdio Montblanc.
Bona tarda, encetem un dijous més el nostre programa Adomon a la ràdio. A la taula rodona, Montse Roig, Montse Romeu, Esperanza Espejo, Dani Romero, els controls Pili Cortés i la que us parla, Núria Huguet. Bona tarda, nenes.
Hola, bona tarda.
Avui tenim un especial convidat, un senyor. Sempre som dones, no? Però a vegades s'ha de canviar una mica. Bueno, doncs tenim el Dani Romero. Ell és infermer de professió, medicina d'urgències i emergències i continua estudiant medicina. Té 35 anys. L'hem convidat perquè voldríem que ens parlés de com i quan s'ha de fer servir el desfibrilador. Ho he dit a poc per no equivocar-me. Aquí li farem una sèrie de preguntes, potser no aniran totes lligades amb aquest tema, no? Però un dia vam dir, i aquest aparell que el tenim aquí al poble i ningú potser no sap ni com funciona ni per què serveix? Doncs bueno, avui hem decidit fer aquest programa i tindre el Dani perquè ens faci 5 cèntims de tot això. Dani.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal?
A veure, on existeix aquest aparell aquí a Montblanc?
A Montblanc en tenim diferents. En tenim dos de fixes que estan, una a la plaça Major, al costat del que és ara, crec, les noves oficines de les Aigües, i l'altra a la plaça de Sant Francesc. Llavors n'hi ha diferents de mòbils, com pot ser el que porti els serveis d'urgències de protecció civil, policia local, i després a les diferents instal·lacions esportives i algunes altres instal·lacions de Montblanc. N'hi ha al pavelló del Casal, n'hi ha el pavelló d'esports municipal, que dona també cobertura doncs, a la piscina a l'estiu, i també n'hi ha un al camp de futbol. Aquests són els principals desfibriladors que hi ha. Els dos fixes, que són els importants, que són els d'ús públic, diríem, estan situats, com us dic, al costat de les noves oficines de les Aigües Montblanc i a la plaça de Sant Francesc. Aquests són els que hauríem d'utilitzar en qualsevol cas doncs, de necessitat la gent o el públic de carrer.
Molt bé, Dani. Doncs, i per què serveix?
El desfibrilador és un aparell d'electromedicina que serveix per revertir els efectes d'una parada cardiorrespiratòria. D'acord? El que fa, ho expliquem així molt planerament, el cor funciona de dues maneres, el cor funciona mecànicament i elèctricament, i llavors quan hi ha una aturada cardiorrespiratòria, el que fa el desfibrilador és suplir la part elèctrica que deixa de funcionar del cor, en el cas que deixi de funcionar, òbviament. Però vull dir, el desfibrilador en si és el que supleix aquesta part elèctrica. Després, que ja en parlarem segurament, el que hem vist tots a les pel·lícules, que és els massatges cardíacs i tot això, supleix la part mecànica del cor.
Molt bé. Escolta, quins són els primers símptomes que detectem quan una persona pateix una parada cardíaca?
L'aturada cardíaca, tot i que no ho sembli, perquè com bueno, hem parlat alguna vegada en alguna altra xerrada, això la gent ho associa a infart, no és ben bé així. És a dir, l'aturada cardíaca sobtada és una de les principals causes de mort a Europa, de les principals, i és simplement una pèrdua sobtada de consciència. Veus una persona que està conscient, fent alguna activitat, el típic que hem vist algun futbolista que està fent algun sobreesforç o simplement doncs, alguna persona que va passejant pel carrer i fa una aturada cardíaca sobtada, i el que fa primer doncs, és perdre la consciència i caure desplomat, caure a plom, a pes. Llavors, aquest és la primera visualització que tenim és aquesta, és que algú cau sense cap tipus doncs, de hagi entreposat ni res, vull dir, cau com un plom directament.
Això pot passar a qualsevol persona, sigui esportista o sigui qualsevol persona normal de carrer?
Això pot passar a l'aturada cardíaca sobtada, pot passar a qualsevol persona. Parlem de l'aturada cardíaca sobtada. Després hi ha grups de persones que tenen més risc que d'altres. Els esportistes tenen un risc per els sobreesforços. Normalment se diu, no? I ara en uns temps passats està passant molt, que gent que és molt amateur, que es posa a fer activitats esportives d'una exigència alta, acaben morint per una aturada cardíaca, doncs per això, per aquest sobreesforç. Però qualsevol grup, qualsevol persona està dintre de patir una aturada cardíaca sobtada. Després hi ha altres factors, que parlem d'infart i tot això, que són persones ja amb una certa edat, amb uns certs hàbits alimentaris, però l'aturada cardíaca sobtada, el que està sa, no? Aquella persona que està sana, doncs ho pot patir, ho pot patir.
Inclús persones joves, vull dir...
Normalment, no tinc números ara al cap exactament, però sol passar l'aturada cardíaca sobtada sol passar en persones més aviat d'una edat jove que no d'edat avançada, que normalment les causes d'una parada cardiorrespiratòria en una persona d'edat avançada solen ser altres que estan lligades amb un infart o amb un accident vascular, sí?
O sea que el infarto que es para las personas más mayores, la diferencia que hay entre uno y otro es eso.
L'infart, explicat així també altra vegada molt senzillament, no és res més que una manca de reg sanguini en una part del cor. Hi ha una artèria que porta sang al cor que es tapona per les plaques de greix, de teroma. No? Per això parlem tan important el tema del colesterol, de l'alimentació, baixa en greixos, molt bé. Llavors, aquest reg sanguini es veu afectat per aquesta placa que van anant tancant la llum de l'artèria i arriba un moment que no arriba prou sang al cor. Quan no arriba prou sang al cor, s'està produint un infart, que és exactament el mateix que passa amb un infart cerebral, que no arriba prou sang al cervell. Hi ha una placa o hi ha un trencament d'un vas sanguini que no fa que no arribi prou sang al cervell o al cor i aquesta part quedi morta i, per tant, s'hagi produït un infart. En el tema del cor, doncs, òbviament, si no hi arriba sang, el cor es para i pot derivar en una parada cardíaca. Però no sempre un infart deriva en una parada cardiorrespiratòria. És més, la majoria de vegades no és així.
Escolta'm, Dani, una cosa. Abans em penso que ho heu mig comentat. Abans del desfibrilador es feia boca a boca, els massatges cardíacs. És compatible una cosa amb l'altra o si es fa una cosa...
Totalment. És a dir, el que és la RCP, la ressuscitació cardiopulmonar, consta de dues parts. La part, diríem, pròpiament del que és el massatge cardíac, les compressions i les insuflacions, que després us puc explicar breument el que és, i la part del desfibrilador. Com us he dit al principi, les aturades cardíaques sobtades tenen un origen cardíac pròpiament i llavors s'ha de tractar amb un desfibrilador. Sense un desfibrilador, l'èxit de tractar una aturada cardíaca sobtada, com dic, perquè té un origen directament cardíac o elèctric de la part del cor, el nivell de supervivència és molt baix. Per tant, només fer les maniobres de massatge i de boca a boca, doncs diríem, no serà l'efectiu que seria si tinguéssim un desfibrilador, perquè com us he explicat, al cor li hem de donar aquest impuls elèctric que perd quan patim una aturada cardiorrespiratòria. I per això és la importància vital de tenir un desfibrilador el més a prop possible. Penseu que entre si l'aturada és d'origen cardíac, i quan parlo d'origen cardíac vol dir que a una persona li falla el cor, no que per un element extern li falli el cor. És a dir, per exemple, una persona que s'ofega al mar o a la piscina també pateix una aturada cardíaca, perquè òbviament deixa de respirar i quan deixa de respirar per l'ofegament el cor es para. Si nosaltres deixem de respirar, el cor es para. Però això és una causa, diguéssim, mecànica per l'aturada del cor. No és una causa pròpiament del cor, una causa elèctrica. És a dir, no és un mal funcionament, perquè m'entengueu, del sistema elèctric del cor. Llavors, del que estem parlant ara és de l'aturada cardíaca sobtada, que sí que és un mal funcionament elèctric del cor. Llavors, per això és tan important el DEA. I per tant, aquí us ho deia, que entre 3 i 5 minuts després de l'aturada, si nosaltres tenim un DEA o un desfibrilador a prop, tenim una probabilitat d'èxit, i això ho diuen els estudis últims publicats que es van fer el 2015, d'entre un 50 i un 70% de supervivència. A partir del minut 5, òbviament, la supervivència baixa en picada. Vale?
Però, Dani, això que ens estàs explicant, però aquest DEA, si nosaltres ens trobem pel carrer i hi ha una persona que cau a terra, com ho podem nosaltres fer el servir, aquest aparell, utilitzar? No ho sabem, la gent, com se fa,
és
això.
És a dir, avui en dia el que fa és capacitar les persones que poden estar en un grup de risc. Per exemple, doncs, aquí a Montblanc s'ha fet formació doncs, a gent que està al pavelló, a gent que està a la zona esportiva, al camp de futbol. No sé si se n'ha fet o desconec, però se n'hauria de fer, òbviament, a les persones que tenen un desfibril·lador de prop al casal Montblanquí. Llavors, la teoria diu que no es pot utilitzar, la teoria, perquè, òbviament, si no saps com funciona un aparell, doncs no l'has d'utilitzar. El que passa és que jo, la meva recomanació és que si hi ha un DEA a prop i teniu unes nocions, ni que siguin molt bàsiques, intenteu fer-lo servir, perquè si no aquella persona estarà morta segur.
Sí, sí, jo també sé que en diverses entitats també ho han fet, el Club Atlètic, el Club Excursionista, també han fet cursets i tot això, sí, però el casal ja ho ha dit.
És importantíssim que la gent, a vegades no és obtenir un títol, perquè un títol no serveix per
res. Però s'oblida,
Clar, llavors la idea és que tothom pugui arribar a tenir el coneixement de com funciona. Després, jo sempre dic el mateix, nosaltres a la professió mèdica, davant d'un jutge, sempre en tenim molts de problemes, però si no es fa res davant d'aquella persona, està morta. Llavors, jo prefereixo anar amb un judici perquè per una mala praxis davant d'una persona que estarà morta sí o sí, a no fer-hi res. Llavors jo la meva recomanació és aquesta: si teniu unes nocions bàsiques, molt, ni que siguin molt, molt, molt bàsiques, o ostres, que jo no me'n recordo si es posava més amunt o més avall, hi ha unes instruccions tan simples al desfibrilador i tan bàsiques que us guiaran. A més, que suposo que després en parlarem, suposo que tindreu el suport telefònic d'un agent i que o hi haurà algú que us podrà ajudar per allà. Llavors, per tant, jo sempre dic el mateix, és millor fer alguna cosa que no fer res.
Però això és el que et volia preguntar. Llavors, per exemple, ets a la plaça i veus una persona que cau i dius, bueno, sabem que n'hi ha un aquí, però tothom allí i ningú sap què fer. Què s'ha de fer primer? Trucar al 112? Perquè clar, potser tots els que som allí, ningú s'atreveix a trencar allò o fer-ho servir, o ho fem servir. Vull dir que què es fa en aquest cas? Què fem?
La meva recomanació és que si vosaltres veieu, anem a seguir l'algoritme pròpiament de...
Exacte, això és el que jo volia. Una persona cau a la plaça.
Una persona cau a la plaça, sobtadament. Us trobeu davant d'això, llavors vosaltres el primer que heu d'anar a fer és anar cap a la persona que ha caigut i veure, preguntar-li si respon, preguntar-li, i estàs bé, com estàs? Si no us respon, d'acord, el que hauríem de fer és valorar si respira. Com valorarem si respira? La posarem plana a terra, li farem una maniobra que es diu front-mentó, que és simplement aixecar una mica el coll enrere, com si féssim una hiperextensió darrere del coll, i hem d'apropar-nos i veure, perquè veurem si s'aixeca el tòrax o no, i escoltar i sentir si respira. Com escolto? La respiració fa un soroll, fa una fricció a l'aire, fa un soroll, i sentir si jo poso la meva cara a prop de la seva boca o del seu nas, l'aire calent exhalat, també el notarem. Si en aquest cas que nosaltres creiem, i no tingueu cap dubte si respira o no respira, perquè a vegades la por i els nervis ens fan dubtar, però si vosaltres realment creieu que no respira i o en teniu dubtes, a partir d'aquí l'algoritme diu truquem al 112. Com ho fem? Jo la meva recomanació és que si esteu sols, òbviament, vosaltres mateixos avui en dia la majoria de gent portem telèfons mòbils, si esteu sols truquem al 112, i llavors a partir d'allà, si no teniu nocions, us ajudaran, i si teniu nocions, òbviament, comenceu directament el que és pròpiament la RCP. Això parlem de que no tenim un DEA ara mateix, eh? A partir d'aquí, si jo em trobo a la plaça amb una persona que s'ha desmaiat, vaig cap allà, no respon, no respira, i hi ha més gent al costat, jo el primer que faig és avisar, cridar ajuda, demano ajuda. Demano ajuda, i aquesta ajuda per què em servirà? Perquè llavors, com que algú sabrà que hi ha algun desfibrilador, o si més no vosaltres que estareu allà ja ho sabreu a dia d'avui, enviareu aquesta persona a buscar el desfibrilador i a més a trucar al 112. O enviareu algú altre a buscar el desfibrilador i aquesta persona a trucar al 112. Pautes superimportants per trucar al 112, sempre ho dic. Quan truquem al 112 és un telèfon que és una mica complex perquè el servei, no m'atreviria a dir que és lent, perquè no ho vull dir, però sí que el que està angoixat, els minuts li passen com hores. Llavors, a vegades esquemàticament, crec que quan fem una trucada hem de tenir molt clar el que hem de dir, i crec que és una cosa que és important a dir avui, que és dir on som. Primer presentar-nos. El telèfon del 112 rep moltes trucades de broma. Llavors, doncs, òbviament, si tu ja t'identifiques i dones una certa sensació de serietat, el que està a l'altre costat, òbviament, t'atén també amb més atenció. Llavors, primer, identificar-nos. Després, identificar el problema. No? És a dir, nosaltres, mira, em dic tal, estic a la plaça major de tal poble i m'acabo de trobar exactament amb aquesta situació. Aquestes dades són fonamentals. També dir, òbviament, si nosaltres tenim coneixements o no en tenim, perquè amb ells també els ajudarem doncs, a decidir d'una manera o una altra, i sempre estar pendent d'aquell telèfon. Per què? Perquè segurament al cap de no res us posaran amb un metge, que hi haurà a la sala, el metge us dirà doncs, com ho veus, què fa, què no fa, respira, no respira, fes això, tens un desfibrilador, us ajudarà, us guiarà una mica. D'acord? Però és molt important identificar-nos, identificar el problema, perquè no és el mateix parlar d'una persona que acaba de caure a la plaça desmaiada a que hi ha un camió de mercaderies perilloses o un camió que porta porcs, no? Llavors, són dades molt diferents. Per tant, hem de donar el màxim de dades possibles, si és home, si és dona, més o menys l'edat que pot tenir, el poble on estem, perquè això moltes vegades ens ha passat. Ens truquen a la plaça Major, sí, però quina plaça Major? N'hi ha moltes de places majors. Doncs soc a Montblanc, soc a on sigui, no? Llavors aquestes dades són molt importants al 112 i quan pengem el telèfon del 112, des d'allà on haguem trucat, sempre hem de tenir molt present aquell telèfon o tenir-lo a prop perquè és moltes vegades, pel que sigui, perquè no ens troben, perquè ha sorgit algun dubte i ens el volen preguntar, hem d'estar pendents d'aquell telèfon, des d'on truquem.
Bueno, això és sèrio avui, nenes.
El telèfon, perdona aquest tall, el telèfon, que no, és una dada molt important, el telèfon del 112 funciona a nivell europeu, d'acord, a qualsevol país d'Europa. Sense tenir una cobertura pròpiament del terminal, o sigui, de la companyia que sigui, es pot trucar també al 112, d'acord? Llavors, doncs, bueno, és important tenir clar això, que es pot utilitzar a qualsevol lloc d'Europa i a priori sense cobertura.
Bueno, respirem una miqueta totes perquè el Dani ens fa aquí unes explicacions que estem totes amb uns ulls, ens posarem una miqueta de música, eh? I així veurem una miqueta d'aigua i el Dani el deixarem respirar també.
Sí.
Bueno, Dani, a veure, doncs continuem. Una persona cau a la plaça. A vegades la gent, no? Bueno, ara diem la plaça perquè és la que tenim més a prop i hem posat la plaça d'exemple. Una persona cau a la plaça i la gent tots anem allí, no? I aquella persona el que li fem és tancar l'aire. En vez de deixar-lo respirar, li tanquem tots l'aire perquè tots volem ajudar. El comencem a bellugar cap aquí, cap allà. Potser vols una mica d'aigua, potser... Suposant que estigui conscient, eh? Em porteu una mica d'aigua, potser això... I un dia, parlant amb un noi, em va dir, és l'equivocació més gran que bellugar una persona, perquè li podeu estar fent mal. No l'heu de tocar. S'ha de fer el que has dit tu. Sapiguer si respira i a partir d'aquí... Per això que la gent estem molt perduts en aquest aspecte.
O demanar si hi ha algun sanitari per allí, perquè nosaltres no en tenim nocions i podríem fer-li algun desastre.
Normalment, quan hi ha algun sanitari i ho veu, ja s'hi presenta, normalment. Però si no, també està bé demanar, eh? Perquè jo sempre ho dic, que a vegades hi ha un despistat.
Sí, perquè cadascú, vull dir, cadascú diu la seva. I llavors, a veure, què fas tu quan te trobes en una situació així, el que diu la Núria, que hi ha tanta gent i cadascú diu la seva i no saps per on tirar. Els nervis també te poses nerviós, el que has dit que has d'estar tranquil i que... Pues,
Sí, està clar que els nervis juguen sempre males passades, però és que a la gent de carrer i als que ens hi dediquem, vull dir, òbviament. El que sí, i has dit una cosa molt important, és no moure a ningú. És a dir, moure en la mesura del possible per intentar, quan parlo de no moure, imaginem-nos que estem en una situació de seguretat. Òbviament, si aquesta persona es desmaia al mig del carrer Major, el que no faré jo és quedar-me al mig del carrer Major, perquè si després ve un cotxe, doncs ens atropellarà els dos. O bé faré que algú vagi a avisar i tallem el trànsit d'alguna manera, o bé l'apartaré de la zona de perill, que aquesta és una de les altres coses que també sempre parlem en primers auxilis, que és una paraula que és molt utilitzada i que se'n diu PAS, que és el protegir, avisar i socórrer, tal qual, PAS. Protegir, avisar i socórrer. El protegir, quan parlem del protegir, òbviament, sempre parlem de protegir-nos primer nosaltres mateixos. Jo sempre quan vaig a parlar amb gent sempre els dic com us protegiu vosaltres mateixos quan aneu amb cotxe, per exemple, davant d'un accident de trànsit. La gent dubta, no? Ostres, com me protegeixo? No, jo no em protegeixo. Dic, tu et poses una armilla reflectant, no? Ah, és veritat. Dic, doncs això és protecció, perquè fa que et vegi un cotxe en la distància. Això, aquest element de protecció és el que utilitzem, com dic, repeteixo, en el PAS, són aquelles mesures per protegir primer el rescatador, diríem, i després a la víctima. D'acord? A mi no em serveix de res ser el millor rescatador del món si quan baixo de l'ambulància no miro si ve un camió i m'atropella. Llavors, el primer que hem de fer és nosaltres mateixos protegir-nos primer. Llavors, quan ens hem protegit primer, protegir l'espai on hi ha la víctima i la víctima. I llavors, a partir d'aquí, la segona paraula, la segona lletra del PAS és la A, que és avisar, que és trucar al 112, i la tercera és la S, que és socórrer, que és iniciar les maniobres amb el desfibrilador o les maniobres que en aquell moment haguem de o puguem fer.
Dani, abans has comentat que això, que quan truques al 112, vull dir, no és ràpid i la gent estàs nerviós. Jo volia comentar aquí com una anècdota que des de Ademón una vegada vam fer una sortida al 112. I va ser, jo te diria que és una de les millors sortides que hem fet. No sé si amb algú de vosaltres que sou aquí va venir,
no.
Perquè ens ho van explicar tot i a més, tu ja hi has estat, suposo.
Sí.
Aquella taula, saps que hi ha una taula allí?
Central, sí.
Central. Ens van fer posar allí i ens van fer actuar. Una persona va trucar al 112, no? Explicant doncs, el que havia passat. Per exemple, aquella noia va dir que estàvem en un bloc de pisos i que hi havia foc. No? I llavors, clar, ens explicaven, cadascú es va posar en un lloc diferent, un se va posar a l'ambulància, l'altre es va posar els bombers, no? I llavors cadascú, pel que aquella noia anava dient, pel que li anaven preguntant al 112, cadascú anava fent. Per exemple, si la noia deia que havia foc en 3 o 4 pisos, doncs els bombers no podien sortir un cotxe sol. Ens explicaven que havien de sortir 2 o 3, que l'ambulància no podia sortir una ambulància, que havien de sortir 2 o 3. Ens van explicar com funcionava. I vaig veure que era, vull dir, molt, molt bé, eh? Ja dic, jo crec que és una de les millors sortides que han fet. Per això que dius...
No dic que sigui un mal servei, ni molt
menys.
No,
que no t'ho dic això tampoc,
jo. El que passa és que, com us deia, el que està trucant té una sensació d'angoixa que fa que els minuts siguin eterns.
Sí, no, no.
El que passa és que en Pic es realitza la trucada i s'explica els 30 segons el que hi ha, i hi ha un sistema que activa policia i que activa una ambulància directament. Vull dir, mentre nosaltres estem parlant allà de si respira o no respira, ja hi ha una ambulància en camí. Òbviament, aquí tenim la sort d'estar a Montblanc i de tenir ambulàncies relativament a prop, però clar, imaginem-nos una ambulància que hagi d'arribar a dalt, a Belltall. L'angoixa d'aquesta persona bueno, és evident, perquè les ambulàncies corren, no volen. Llavors, doncs, és així, i això ens passa a tots. Això ens passa als que en sabem i als que no en sabem. Jo quan he hagut de trucar al 112 i ja m'identifico directament com a infermer, li dic: és que passa'm directament amb el metge de sala, i li explico directament amb ell. Perquè el 112 funciona de la següent manera: hi ha una interlocutora inicial o interlocutor que el que fa és rebre la trucada, i a partir d'aquí, amb les dades que nosaltres li donem, com bé tu has dit, ens posarà en contacte amb bombers, ens posarà en contacte amb el servei d'emergències mèdiques o ens posarà en contacte amb la policia. D'acord? Que això són els tres serveis que engloben el 112. Però clar, quan tu primer la interlocutora o interlocutor t'agafes les dades, te diu el que ha passat, després te diu: doncs un moment que li passo amb el metge. El metge torna a preguntar exactament el mateix. Tu et dona la sensació que no arribarà mai ningú. Per això dic que no és que sigui un servei lent. El que passa és que la sensació que rebem nosaltres com a alertants és que ens tornen a preguntar el mateix. I com se diu? Si jo l'he dit fa un moment a la teva companya o al teu company, però on està? A la plaça Major de Montblanc? Però si ja l'he dit fa un moment... El que passa és que bueno, ells tenen uns circuits de preguntes que han de fer... per estar segurs,
sí,
perquè òbviament a vegades els nervis ens juguen males passades, i llavors ells ja tenen uns circuits que a nosaltres ens ajudaran a donar totes les dades possibles. Però clar, tu estàs allà i dius... Clar, tu el que vols és que algú vingui.
A nosaltres ens va passar un cas que, clar, és una mica complex, i clar, tot això que estàs explicant tu és el que dius, no? Estàvem en una caminata... i una noia pues, va veure pues, una persona que va caure, però esclar, si era una muntanya, va veure una persona que va caure baix, i aquella noia, pues, esclar, va trucar, l'instint va ser molt bo de trucar al 112, una companya que anàvem a la caminata, va trucar, diu: és que aquí hi ha un senyor a tal lloc pues, que ha caigut i tal, i com se diu qui és? Diu: és que jo no ho puc dir perquè aquell senyor allà baix, jo només m'he vist... Clar, ella
com
per ajudar va trucar al 112, però és que llavors, com que ella no podia donar cap dada... Va ser, la pobra la van trucar i trucar, i qui ets i què deixes de fer, perquè, com allò que dius tu, que podria ser una broma, no? I esclar, aquella noia no sap per què he trucat, diu, perquè ho va fer amb un instint que va tenir de trucar, però esclar, ella, no, si com està i què fa, és que no ho sé, perquè si nosaltres érem dalt, aquella persona que havia caigut era baix, clar, no tenia, no estava a prop, i va ser tot un...
Jo la meva recomanació bona, eh? És que sempre es truqui. Si fa falta ja girarem
sí,
cua,
però, esclar, això...
però trucar sempre. Escolta, mira, jo m'ha passat molts cops. És que bec fum a tal lloc. Escolti'm, senyor, no pateixi, que són cremes controlades. Ei, doncs ja està. Però així no ho és, una crema controlada. Ja. D'acord? És que s'ha desmaiat i escolta'm, i et truco i mira, just arriba l'ambulància i ha tornat en si, i, bueno, doncs escolta'm, no passa res, no? Vull dir, l'ambulància farà el que hagi de fer, i si quan arribi no hi és, doncs l'ambulància que farà girarà cua i ja està. Però clar, si realment la necessitem, com us deia abans, els minuts, sobretot en casos com el que estem parlant avui, els minuts són vitals, són vitals.
A veure, Dani, una pregunta. Digo, si la víctima lleva un marcapasos, ¿se le puede también efectuar la DEA o no?
Sí, 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 se le puede utilizar.
¿Y si está una señora que esté embarazada?
También.
Igual, también. Vale, también es bueno de saberlo, sí. ¿Y los niños?
También, los desfibriladores... que tenemos por aquí por la zona, perdoneu, és que el preguntem en castellà i seguit en castellà. Són plurals,
no
són plurals.
No
els desfibriladors que tenim nosaltres a Protecció Civil i els que hi han als dos llocs fixes aquí a Montblanc, tenen la manera de poder utilitzar tant per infants com per adults. Simplement és canviar una palanqueta de costat i ho indica, a més, ho indica molt clarament, de tant a tant, de tanta edat a tanta edat i de tanta edat a tanta edat, i ja està. I a més, les pales o les pegatines que s'utilitzen per desfibrilar ja estan preparades per fer-ho tant en adult com en infants.
I les indicacions que posa l'aparell, si estàs nerviós i t'equivoques o ho fas malament, què passa? Pot fer més mal que bé? O...
No, aquesta és una bona pregunta que abans ho havíem parlat inclús. És a dir, el desfibrilador està preparat per només actuar en cas necessari. És a dir, un desfibrilador mai ho feia, si òbviament està en condicions i no té cap errada, mai desfibrilarà algú que no s'hagi de desfibrilar. D'acord? Per tant, no li podrem causar cap mal a aquesta persona. És a dir, el desfibrilador el que fa és detectar un ritme cardíac al qual es pot o no es pot desfibrilar, i si ell creu que s'ha de desfibrilar, es carregarà automàticament i podrem apretar el botó de descàrrega. Si el desfibrilador el que fa és analitzar el ritme i creu que no s'ha de desfibrilar, no es carregarà. Per tant, no podrem realitzar una descàrrega elèctrica sobre aquella persona.
I si hi ha persones al voltant quan ho fas anar, té perill de...
Tothom ha d'estar... Sí, clar, és una descàrrega elèctrica. Al final, tothom, i inclús el propi rescatador, ha d'estar... ha de desfibrilar o ha d'apretar el botó de descàrrega, però ha d'estar
a una
distància prudencial.
Molt bé.
Sí, sí.
¿Y el suelo, si es metálico o así, no importa? O,
bueno, evitar sitios mojados, evitar... Más que nada, porque... Tornem-hi. Més que res perquè el tema de clar, els components metàl·lics són transmissors de l'electricitat, i òbviament estar en un terra metàl·lic i produir una descàrrega elèctrica ens podria afectar a nosaltres i a la gent que hi hagués al voltant, i doncs, bueno, tot el tema de les zones mullades, o si nosaltres estem mullats o el que sigui, també l'aigua és una
electricitat.
Sí, és un agent que no...
I si passa un dia amb una persona un dia de pluja així...
Bueno, òbviament s'ha de fer igual. El que passa és que intentarem estar en el lloc més sec possible. Tornem al mateix, no?, d'abans. Si no fem res, estarà morta segur.
Escolta'm, tu has dit diversos postos que n'hi ha. I els col·legis?
Ara, pel que jo sé, no n'hi ha cap de col·legi.
Que en tingui.
Aquí a Montblanc, no sé altres escoles si hi són o no. El que sí que jo a dia d'avui a les escoles no en conec cap que en tingui. Sí, sí.
No, només era una pregunta per curiositat, no? Perquè al dir els postos que n'hi havia,
que
potser et dir els col·legis.
Jo crec que estem en la línia de ser ciutats o pobles cardioprotegits amb la major manera possible, perquè doncs, clar, és que al final el que diem sempre, els minuts són vitals enfront una parada, una aturada cardíaca sobtada. Llavors, jo crec, i això és una opinió personal, el preu d'un desfibrilador i la vida que se li pot donar pel que pot implicar tenir-lo o no tenir-lo, crec que haurien de ser, o si més no, suposo que tard o d'hora hi seran, a qualsevol lloc o zona on hi pugui haver una concurrència de gent. Òbviament estem a les escoles i els números diuen que els nens no són els que més pateixen aquest tipus, però bueno, hi ha un professorat, llavors, per tant, jo crec que tard o d'hora s'arribarà a tenir a tot arreu. A dia d'avui n'hi ha aeroports, n'hi ha centres comercials, parlem fora d'aquí, aeroports, centres comercials, espais en camps de futbol on hi ha una recurrència molt gran de persones, però crec que tard o d'hora s'arribarà a tenir espais públics, siguin o no, de molta concurrència.
Bueno, cada vegada anem millorant. No, és que... El dit els llocs on hi havia, per això ara he pensat que els col·legis, perquè clar, els col·les a vegades també, a veure, jo he treballat en un col·le i m'he trobat amb nens que potser jugant al pati han caigut a terra, i també vaig trobar un cas, un nen jugant a futbol va caure a terra i res, no reaccionava de cap manera. Clar, ràpid vam trucar al 112 i llavors ens anaven dient si el nen tornava en si no tornava en si, feu-los això, feu-los allò, però és el que has dit tu,
És que nosaltres, les monitores, ens desfèiem perquè aquell nen no reaccionava. I nosaltres ho tornàvem boges per dir, perquè aquella criatura... Vull dir, clar, oh... Vull dir, ràpid va venir l'ambulància, vull dir, ràpid, eh? Vull dir, més ràpid no va poder ser. Però bueno, els que érem allí van passar la nostra. I el nen no va passar res, eh? Vull dir, el nen de seguida ja va tornar en si i no va passar res, però bueno.
Aquesta és la idea, veieu, bueno, Montblanc no és molt gran i de fet n'hi ha una a la plaça i l'altra a la plaça Major i l'altra a la plaça Sant Francesc. No? Llavors, doncs, bueno, jo crec que anem en aquesta línia. I com us deia, policia local en porta, i policia local també és un servei que està molt proper al ciutadà. Llavors, doncs, a seguida...
Que n'hi ha en tots els pobles.
Que jo conegui d'aquí a la zona, n'hi ha la gran majoria de pobles de la Conca, sí.
Que és voluntari o t'obliguen a tindre'l?
Això no us ho puc dir, no ho sé, però m'ho apunto per fer-vos-ho saber. El que sí que sé, que he estat tombant per algun poble de Conca, que això és una llàstima, i això sí que és veritat que ho haurien de fet, jo inclús he fet algun comunicat personal, no a nivell de ni de Protecció Civil ni de res, sinó a nivell de persona, parlant amb algun alcalde o amb algun regidor, que entenc que ells han comprat un desfilador com a poble, però el tenen en espais tancats. Llavors, no té sentit.
I tant que no.
Perquè, clar, si tu el necessites a les 8 del vespre i el tens dintre del teu ajuntament i a l'ajuntament no hi ha ningú, és com no tenir res.
Exacte.
Llavors, aquesta és la idea, no? Llavors, clar, entenem que ara entrem en tot el tema del vandalisme i de tot plegat, però bueno, són eines que al final els que estan instal·lats aquí tenen càmeres de seguretat, que es veu la persona que està actuant o que el pot malmetre, i al final, doncs, bueno, crec que hem de prendre consciència real, ho dic no per res, no és cap crítica ni cap d'això, però clar, hem de prendre consciència real de que es pot necessitar a qualsevol hora.
Això, per exemple, la Guàrdia Urbana el pot portar, el porta movible, diguem.
La Guàrdia Urbana el porta al cotxe.
O els Mossos en porten també, el cotxe.
També en porten el cotxe.
Vale, sí, però si en un moment donat s'hi troben, ells poden fer...
Sí, el que no sé si totes les patrulles en porten, però Guàrdia Urbana aquí a Montblanc segur que en porta. Protecció Civil, els seus vehicles d'intervenció ràpida, també en porta. A més, a la base de Protecció Civil Central que hi ha a la rotonda de sortida cap a Reus o cap a Valls, també n'hi ha un. I com us deia, si us repetim, vull dir, n'hi ha el camp de futbol, n'hi ha el pavelló municipal, que està compartit també després amb la piscina. N'hi ha el casal.
Déu-n'hi-do, doncs.
Sí, n'hi ha forces.
Estem ben servits a Montblanc, no ens queixem, eh?
No.
Tenim un bon ajuntament.
Bueno, som molt conscients, crec jo.
A veure, això és un botó de mostra, no?, per tots els llocs que dius que n'hi ha.
I ara sí que tiro una floreta cap als meus companys de Protecció Civil. Ells han fet una feina molt important amb això, eh? Ells han tingut molta consciència d'això i han treballat molt, perquè òbviament amb tot això doncs, segur que doncs, hi han treballat amb el tema de subvencions i parlat amb la Generalitat, i des d'ells han treballat molt, 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 que tothom o la majoria de llocs i espais pogués arribar a tenir un desfibrilador, perquè doncs, ho sé de primera mà que ho han fet, i això és important, és important.
Bueno, deixem dues o tres preguntes per després, i com que tenim a la Pili els controls i ella no diu res, que ens posi musiqueta, eh? Què et sembla, Pili? Va, endavant.
Yeah.
Dani, continuem. A veure, ara voldria que ens expliquessis quina funció té Protecció Civil aquí a Montblanc.
Protecció Civil és un servei municipal que engloba tot una mica, i quan dic tot una mica em refereixo, és a dir, fa des dels serveis preventius de qualsevol tipus de festa, d'acte, d'un acte esportiu, de qualsevol tipus de magnitud, del tipus que siguin, dona suport també a la policia local i a Mossos, doncs en moments puntuals, doncs ja puguin ser en grans festes, com tenim aquí la Setmana Medieval, festes majors, en el tall de carreteres, i llavors fa també una part que és en el terme municipal de Montblanc, fa una mica també de gestió forestal, acompanyant a bombers de la Generalitat, doncs ja et dic que tenen un servei integral, hi ha ambulància, hi ha vehicles d'intervenció ràpida, i a més hi ha una part d'extinció d'incendis forestals, i a més hi ha un petit grup que també fan, que ho havíem parlat, és el cap al Ramon Palau, porta tot el tema de rescats de muntanya. Hi ha un grupet de 7-8 persones que també fan o col·laboren amb els rescats, doncs, perquè clar, la zona òbviament se diu, i hi ha tot el tema de rescats de muntanya i salvament.
Ja que tu has anomenat el Ramon, avui també havia d'estar aquí amb nosaltres, perquè també es havia de comentar algunes coses d'això de Protecció Civil. No ha pogut ser, un altre dia l'esperem que vingui, eh?
Segur que vindrà.
Perquè si no, no pot ser jo. Montse, que volies comentar alguna cosa tu. Bueno, també vull dir que potser avui veureu que la veu no se sent massa bé. Vull dir, estem en un altre estudi, tenim només dos micros i som aquí 5 o 6 persones i ens hem d'anar passant el micro d'una a l'altra, i a vegades una parla i no se sent i l'altra no té micro, i bueno, va una miqueta així això. Esperem que en 15 dies ja ho tinguem tot solucionat. Montse, tu volies comentar alguna cosa? No et passo el micro.
Gràcies, Nuri. Això és el directe. Escolta'm una cosa, Dani, i la com subvencionen com se subvencionen els diners de la Protecció Civil?
És a dir, l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Montblanc depèn de l'Ajuntament de Montblanc. Llavors hi ha unes subvencions, que òbviament hi ha unes partides destinades, com qualsevol associació de Montblanc, doncs ja siguin la vostra pròpia o qualsevol associació de Montblanc, hi ha una partida destinada a Protecció Civil, i amb aquesta partida el que fan els gestors de Protecció Civil, doncs, bueno, és mantenir instal·lacions, comprar vehicles, roba, i qualsevol tipus de despeses que puguin sortir d'aquí. A partir d'aquí hi ha uns serveis extramunicipals on Protecció Civil sí que és cert que cobra per servei fet, i quan dic Protecció Civil no dic les persones que estan a Protecció Civil, eh? Les persones, que això us ho vull comentar, les persones que hi són ho fan de manera altruista, tothom, des del que fa gestió fins al que va ajudar a tallar una carretera, tothom.
O sigui que no cobreu res.
Ningú cobra res.
Molt bé,
són tots voluntaris.
Molt bons.
Del primer a l'últim, des del que té la càrrega o les càrregues de gestió i de parlar per subvencions, i que doncs òbviament recau molta més responsabilitat sobre ell, fins a l'última persona, doncs, que podria ser jo, que anem amb un servei puntual com un infermer amb una trobada castellera. Ningú cobra res. Sí que és cert que llavors, com us dic, fora de l'àmbit municipal, Protecció Civil realitza algun servei on es requereix una ambulància,
curses,
molt bé. Però sempre parlem de qualsevol espai fora de Montblanc o qualsevol associació que no tingui cap vincle amb Montblanc. És a dir, si l'associació esportiva de Montblanc fa una cursa a dalt a Belltall, segurament Protecció Civil, segurament no, Protecció Civil no tindrà cap, no farà cap càrrec. Però sí que és veritat que fora d'aquí, doncs benvingut, i qualsevol poble que necessiti els serveis d'una ambulància o d'uns tècnics o d'un camió o del que sigui, se'ls hi fa un pressupost i a partir d'aquí es cobra un servei, són preus molt bàsics i molt de voluntaris, i amb aquests diners es destinen altra vegada a la base pròpiament de Protecció Civil per altra vegada comprar roba, manteniment de vehicles, benzines, telèfons i tot el que comporta el dia a dia.
Doncs molt bé, aquest servei, molt bé.
Sí, jo no per res, però podem Montblanc pot estar orgullós de tenir una gent de veritat, fan
sí,
molta
sí,
feina.
Perquè és que sou a tot arreu.
I fan molta feina que no es veu,
És que sou a tot arreu, hi ha una cursa, hi ha qualsevol cosa, hi ha
I aquests són els que es veuen, però llavors hi ha els dies que s'avisa perquè hi ha possibilitat de ruixats i tempestes i estan en pla d'alerta, doncs allà sempre hi ha 4 o 5 persones fixes per si alguna cosa, el que té disponibilitat, òbviament, si algú doncs treballa a torns i ho ve de matí, doncs hi vaig a la tarda, si el que avui té festa, doncs jo hi vaig, el que treballa, doncs no puc venir, però vull dir que clar, hi ha molta feina que no es veu i que també hi són, jo us ho dic de veritat, que jo que ara estic molt desvinculat per qüestions personals, doncs de feina, però hi ha un grup de voluntaris que està tirant molt fort, molt fort. I tots amb moltes ganes, i cadascú fa el seu sector. Doncs hi ha gent que li agrada el sector sanitari, doncs tira cap aquí. Hi ha gent que li agrada el sector de bombers, doncs tira cap aquí. Hi ha gent que li agrada el sector doncs, més de gestió, doncs també hi ha feina a fer.
Bueno, ja veieu que Montblanc estem ben servits, És que som un bon poble, Bueno, Dani, nosaltres, des d'aquí, volem que et comprometis que vinguis a fer una xerrada a Domont, però perquè tot el que hem explicat aquí, clar, aquí no es veu, no? I si fem una xerrada allí, amb aquells...
En públic.
En públic, amb aquells ninots que teniu inflables, ens puguis explicar i com es fa perquè ho puguem veure, perquè clar, per la ràdio, vull dir, només se sent, però tampoc no tenim res aquí.
Un corset,
no? Vull dir...
Jo ja us dic que sí, i que no hi ha cap problema per això, a més m'agrada i crec que és molt important. Crec que s'hauria, ja que has parlat de les escoles, s'hauria d'explicar a les escoles.
Sí.
De posar unes hores, no una vegada cada 6 mesos, sinó de posar unes hores, potser setmanals no, però mensuals, doncs d'aquest tipus, del dia a dia, perquè això és la vida al final.
Ho proposeu vosaltres a les escoles, no pot ser?
Nosaltres, clar,
des de Protecció Civil o des de
ja es fan cursos des de Protecció Civil, des de Creu Roges, des d'ajuntaments. El que passa és que es fa de manera una vegada o consells comarcals també, que no
clar, consell comarcal també.
Es fa de manera molt puntual. I llavors, clar, no ho sé, és a dir, tu per exemple proposes un curs pels alumnes i està molt bé, però i pels professors?
Bueno, és que jo em referia al curs pels professors.
Sí, però vull dir que normalment moltes vegades s'encara de cara a l'alumnat i ens oblidem dels professors o ens oblidem, com dic, dels grups de risc, no? Vull dir, els entrenadors de futbol, les persones doncs, que puguin tenir a l'abast un desfibrilador, però això ja us dic que és tan important que s'hauria d'incloure no només a nivell doncs, d'això, sinó a les escoles, al dia a dia dels nens. Perquè un nen pot aprendre a fer unes maniobres d'aquestes o només sàpiga trucar al 112, ja estem avançant. No? Llavors doncs, crec que és molt important que ho fem arribar.
Un dia pel Facebook vaig veure una cosa que em va xocar molt, que deia que els nens han de saber trucar al 112 i els hi ensenyaven en un col·legi com trucar al 112. I era una boca, un nas i dos ulls. Perquè els nens se'n recordessin. 1, 1, 2.
Molt bé.
Els hi ensenyaven en un vídeo. Tenien, a més, tenien un nino terra, no un nino, tots els nens tenien un nino, no? I els hi ensenyen tècniques d'això de respirar. I llavors els deien que havien de trucar al 112 i manera de recordar-los era la boca, el nas i els ulls. 1, 1, 2. Era una tècnica.
Avui en dia els nens, i a més aquests nens nostres que van tots, estan 3 passes per endavant de nosaltres, els hi hem d'ensenyar, està clar, perquè ells amb un telèfon poden fer meravelles.
Els saben fer més que nosaltres.
Totalment.
Us passem el micro.
Va sortir un cas que d'un nen de 5 o 6 anys tenia i la seva mare estava delicada i com que estava delicada i en sec li agafava, bueno, es desmaiava o li passava alguna cosa, li va ensenyar el nen a fer anar el mòbil i en una de les vegades que li va passar, gràcies a això, el nen va trucar i la va salvar que s'hi podia haver quedat.
Per això és la importància, de veritat, del 112, i ja no només a nivell d'adults, sinó ja dic, als nens, a les escoles, perquè als nens, òbviament, no els hi anirem a explicar com fer anar un desfibrilador a certa edat, però sí que és veritat que els hi podem explicar què passa si veiem a la iaia que no parla, o veiem a la mama que ha caigut, o veiem... No? Llavors, els nens els hi hem d'explicar, està clar.
Bueno, Dani, nenes, el programa es va acabant, el temps... Quasi que ens marca el rellotge que és hora de plegar. Doncs bueno, fins aquí el programa d'avui. Us esperem d'aquí 15 dies i tu, Dani, ja ho saps, eh?
Tornarem.
El dia que et truquem,
cap problema, aquí seré. Gràcies.
Moltes, bona tarda a tothom. Una abraçada.
Adéu-siau.